ICAT, la ràdio inquieta.
Entre caixes, entre caixes.
Entre caixes, amb Carme Canet i Pep Vila.
Bona nit, som a l'Entre Caixes, avui un xic coixos, deia la Dolors que hi havia en Pep Vila, però el tenim una mica lluny per poder venir a fer el programa. Però tinc la sort de tenir dos convidats, juntament amb ells farem un tros del programa d'avui, després ja els deixarem marxar. I tot i que no sigui el Pep, tot i que avui és festa a força llocs de Catalunya i també d'Europa, no ens farà ningú la Pasqua i tirarem endavant el programa 56 de l'Entre Caixes, el programa d'Arts Escèniques d'ICAT. Doncs bé, la setmana passada vam reunir aquí tres grans petites sales. La Bada Badoc, del barri de Gràcia, la Sala Fènix, del barri del Raval, i la Vilella, del Poble Sec. D'aquest espai, de la Vilella, el Jordi Pérez ens explicava una de les grans dificultats amb les que es trobaven.
El problema és que el dia a dia és això, és, sí, ens absorbeix tant. Sí. Som tan poques mans per tanta feina que acaba sent, bueno, hem d'anar cap allà, però veurem quan tenim el temps de fer-ho realment, no?
I el Pep també va visitar els protagonistes de Temps Salvatge, la darrera estrena del TNC, i la Míriam Iscle explicava això.
Temps Salvatge és una visió sobre l'ésser humà sense ser bon, sense el judici dels bons i dolents, no? Sinó que realment hi ha un fet circumstancial i una capacitat de canviar coses que podem decidir fer-ho o no.
I jo havia anat a veure el Maldà aquests 5 anys i en Mark Flynn ens parlava tan bé de la seva companya, Anna Herèbia.
Ho diré, Anna. L'Anna, per mi, la treu una persona molt talentosa. Molt talentosa, i a vegades té com petites pors i em fa molta ràbia. Però a mi l'Anna Herèbia, per mi, és una de les actrius per excel·lència de teatre musical en el nostre país. I va fer una Amorín... No és veritat? O sigui, va fer una Amorín estupenda, fa una Cathy estupenda, i coses que farà, les farà estupendes. I a vegades l'Anna, doncs, amb el tema de les audicions, ho pateix molt i d'això, no? I en aquell moment em surt una mica el Mark Flynn dient: creu en tu, perquè ets una crac.
I avui seguirem explicant moltes històries, algunes d'Istanbul, i per això avui tenim la Mercè Arànega. Hola, Mercè.
Hola, bona nit.
Que li veia fer gestos al Carles, perquè alguns anaven dient: has vist aquesta, l'has vist l'altra. Carles Batlle, que ell és el dramaturg d'aquestes històries d'Istanbul. Hola, Carles.
Hola, bona nit.
He vist que havies vist la del TNC.
Sí, també.
Sí? Sí, l'has vista. Sí, sí. Així, a grosso modo, ens dius un...
No, és un gran text. Va en la línia del que escriu el Josep Maria Miró, que són, hi ha aquest món que volta molt amb el tema de la por, el tema de la seguretat, el tema del diferent, de la por al diferent, no? I que per exemple, a mi Temps Salvatge m'ha fet pensar molt en Nerium Park, en alguna altra obra seva, però aquesta és més grossa, clar, està muntada a la Sala Gran del Nacional, amb direcció del Xavier Albertí, i per tant és un projecte arriscat, i aleshores, bueno, és complicat, no, li surt prou bé, sí, sí.
De por potser també en parlarem, amb Històries d'Istanbul, de por al diferent o no?
De por al diferent, no al diferent que ve de fora, aquesta obra no en parla, però sí del diferent entre ells mateixos. Uh-huh. Diguem-ne, dintre la mateixa societat hi ha branques diferents, hi ha el creient fonamentalista, hi ha un moment de l'obra, per exemple, que per mi és meravellós, no hi ha text, ho sento, que és quan veiem uns resant de cara a la Meca, a la Catifa, i en un altre lloc tenim una discoteca, és a dir, això són aquests països, uh-huh, on aquestes dues coses contrasten d'una manera total i absoluta.
I sentíem el Mark Flynn, molt feliç de la seva obra, parlar de confiar. Us puc preguntar si teniu la sensació de que algú ha confiat en vosaltres en algun moment, igual que ell parlava de l'Anna, que havia confiat en l'Anna, en la vostra carrera professional?
Molta gent.
Ah, però per Històries d'Istanbul o en la
no,
carrera?
No, a la vostra
no,
vida.
Molta gent. I tant, no
molta
seria
gent.
Molt... A la vida, sí, les coses les fem en part perquè tenim aptituds per fer-les, però molta part per sort, i la sort a vegades està en conèixer persones que et fan confiança, que t'estimulen i que t'ajuden.
Sí, sí, és evident.
Pots tenir les mateixes competències, la mateixa capacitat, que si tens la mala sort de no ensopegar amb aquestes persones,
poder
no arribes a fer el que vols fer.
Cal tenir el talent, estar en el lloc adequat en el moment adequat. com és allò que más vale que eres gracioso, ser gracioso.
Bueno. I això en aquesta feina passa, eh? Sobretot sí, perquè sí, hi ha una part d'atzar, no?
Un moment, també la gent et fa confiança quan veu que treballes, no només que vals, sinó que treballes, que t'hi esforces, i aleshores la gent t'ajuda, igual que tu, bueno, jo, a la meva edat, doncs també, sempre que puc, dono un cop de mà. Jo no puc donar feina, però si puc donar consells, puc apoyar certa gent, també conec més gent que gent més jove i també puc fer de més i de menys, però ho fas quan creus que algú val la pena.
Uh-huh. Sí. Jo crec que amb la que mesura amb l'edat, jo, bueno, ara em faig el gran, eh? Però,
és un
no,
nen,
no és gaire gran.
És una canalla, no, és una canalla.
Que amb l'edat acabes, fas un canvi de xip i hi ha un moment que esperes que algú t'ajudi, i hi ha un moment que dius, ara et toca a tu.
Sí.
Ara et toca a tu
ajudar. I esteu en aquest punt tots dos una mica?
Jo crec que sí, de passar, d'ajudar la gent jove, a la mesura que puguis, des del lloc on puguis,
clar,
doncs d'ajudar en la gent que comença, i de, perquè quan nosaltres teníem la seva edat, algú ens va ajudar,
clar,
doncs ara has de fer
sí,
el mateix.
Sí, sí, toca el mateix.
Doncs us comentaré en quatre línies el que farem en el programa d'avui.
Programa demà.
Doncs avui, Històries d'Istanbul, que ha començat a rodar al Teatre Lliure de Gràcia amb una de les seves protagonistes, i amb, que és la Mercè Arànega, i el dramaturg que ha agafat el text i li ha donat forma escènica, i ell és en Carles Batlle. Però també tindrem la Marina Gatell, una de les actrius de Temps Salvatge, que ens explicarà coses un xic més personals. Amb ella farem un to be or not to be. I deixarem per al final la meva anada a veure el Requiem for Evita a la Seca Espai Brossa, i aprofito que el Pep no hi és per fer una cosa que fa temps que no fèiem, perquè no ens dona temps, perquè quan hi som tots dos omplim el programa. Però avui he anat a... Ja fa un temps vam anar a veure el Tantarantana com a edifici, com a espai arquitectònic, i ens van explicar, doncs, què havia estat abans. Recordem que el Tantarantana justament acaba d'estrenar una obra que es diu Masticar Hielo, que arriba en polèmica perquè Facebook els hi va tancar la pàgina del Facebook, però després els hi han tornat a obrir, els hi han demanat disculpes, res. Tot això ho explicarem avui una mica en el programa, i tot just ara comencem el cor del programa.
El cor del programa. El cor del programa.
Avui parlarem de com heu treballat aquesta obra, també perquè no l'he vista. Me l'he llegida i d'entrada m'he quedat amb moltes frases, suposo que estareu amb mi, que hi ha paraules que arriben molt fort, que punxen, que colpegen, però hi ha una que gairebé m'ha semblat una definició del que és el teatre. Diu, per desconnectar de tot plegat vaig decidir contemplar per la finestra la desfilada de la vida. Històries d'Istanbul és una desfilada de la vida on els espectadors que us venen a veure veuen un tros de vida que normalment no podrien veure? La Mercè assenyala, retransmeto, la Mercè assenyala el Carles.
A veure, sí, a veure, és Històries d'Istanbul, és a dir, el mateix nom t'està donant la pista de dir, no, probablement anant a veure aquesta obra no veuràs les peripècies concretes d'un personatge o d'una família o d'un grup de personatges, sinó històries. I passa que hi ha moltes maneres de veure històries. Estem acostumats a veure obres de teatre, pel·lícules, que sí, que són més corals, però que aleshores hi ha una cosa darrere de l'altra o el que sigui, no? I aquí, en canvi, tenim aquesta desfilada de la vida que deies, no? Aquesta desfilada de la vida d'Istanbul amb una sèrie de personatges, una sèrie de famílies que s'entrecreuen entre ells. És a dir, però no s'entrecreuen a dir ara l'un, ara l'altre, sinó a nivell de rèplica gairebé. És a dir, tu estàs sentint la rèplica d'un personatge en una situació i després la d'un altre en una altra situació. I la gràcia és que tot plegat, al començament, això està previst, el públic probablement està una mica desorientat, perquè dius, ui, ara, això què té a veure amb això, que t'està parlant de com se sent, o li està dient, està insultant a una altra persona, i en canvi aquella està parlant que està dins d'un taxi, com lliga això, no? I la gràcia és que finalment finalment acceptes el codi i tot va agafant i vas entenent que estàs... És com si la forma t'ajudés a entrar en aquest magma que és la ciutat d'Istanbul amb tantes vides creuades, amb tantes històries.
Heu estat a Istanbul tots dos?
Sí, però fa molts anys, ja,
sí,
molts.
Sí, jo arran de l'obra unes quantes vegades.
Ja. Mm-hmm. Ja fa molts anys.
Com et va arribar aquesta obra, Carles?
Mira, a mi això m'arriba perquè hòstia, ho dic de memòria, ara no sé, jo diria que era l'any 2009, no me'n recordo molt bé, conviden a Estambul a fer un taller i em van muntar una obra al Teatre Nacional d'Estambul i em van convidar a fer un taller. I jo dic, bueno, jo no sé turc, eh? I dic, bueno, no, és igual. I vaig fer el taller en francès, amb una traducció al turc, i bueno, vaig fer molt bones amistats. Vaig conèixer el projecte que dirigeix l'autora d'Històries d'Estambul, que és la Yeshim Ozoy, i aquest projecte es diu Galata Perform, i en és un projecte semblant, podríem dir, perquè comparar-ho amb alguna cosa, semblant a la Sala Beckett, però en petit, amb menys recursos.
Sí, era una mica com a casa, no?
Tu
estaves
petit.
Una mica com a casa.
I per tant, allà, com a la Sala Beckett, doncs es fan cursos, hi ha autors que venen de fora, hi ha lectures dramatitzades, hi ha espectacles, passen coses, no? I em van convidar a fer el curs, vaig fer el curs, vam muntar l'obra, tot molt bé, vaig fer molt bones amistats, i dic, bueno, passeu-me textos, jo sempre ho dic, passeu-me textos. I un dels textos que em van passar, em vaig llegir molts textos, molt interessants, i un dels textos que em va arribar va ser aquest. I va ser un text que aleshores jo el vaig aprofitar a les meves classes. Va ser un text que m'agrada molt, i aleshores a les meves classes... Hi ha una cosa molt xula en aquest text, podria ara si xerro massa...
Escolta.
Una cosa molt xula que és que lliga el que seria una estructura molt contemporània, aquesta història, aquesta estructura fragmentada, coral, polifònica, que és una cosa molt del drama contemporani, però al mateix temps hi ha un component narratiu molt potent que recorda que recorda, de fet, expressament per part de l'autora, que són les antigues formes de narració tradicional otomana dels medà, que en diuen, de les narracions del cuentacuentos, diríem, del narrador oral. I, hosti, com lliguen les dues coses? Com les formes rapsòdiques del drama contemporani connecten amb alguna cosa tan ancestral, tan tradicional? I llavors ho posava d'exemple a les meves classes d'escriptura per dir, mira, una altra manera d'escriure, no? Fem proves. I un dels alumnes d'aquesta classe, ara ja m'avanço, era en Joan Arquer.
El director actualment,
no? El director d'això. I en Joan va quedar enamorat de l'obra, tant que anava dient, Carles, aquesta obra l'hem de fer. Bueno, quan vulguis, no?
Mercè, jo sí. He rebut el text i me l'he llegit.
Sí.
Suposo que tu també va arribar un dia que et van donar el text. No sé si et van explicar res abans o te'l vas llegir primer.
Doncs no me'n recordo.
No te'n recordes? Molt bé.
Suposo que em va trucar el Joan, m'ho va explicar i em deuria donar el text i me'l vaig llegir.
I recordes com et va entrar? Segurament les obres ja quan les llegeixes...
Vaig trobar que era molt poètic. És el que més em va agradar. Que era molt poètic. A veure, també com a actriu mires sempre el conjunt, però també mires què et toca dir a tu, eh? A veure què em toca dir a mi. I el que sí vaig pensar és que era complicat, però mai m'hagués imaginat que ho fos tant. És molt complicat pels actors de fer, molt, molt, però molt. Potser és de les feines complicades. L'altre dia el Joan ho deia, diu, potser no és la feina més lluïda que haureu fet mai, però segurament una de les més difícils. No a nivell d'interpretació, de buscar personatge, sinó de dir aquest text tan fragmentat. Perquè, a veure, quan tenim rèpliques curtes, per exemple, tu sí. I jo... Val? La meva contesta a tu, jo et contesto a tu a mi, més o menys funciona
fent.
Així. En aquest cas tenim que si som quatre personatges, cadascú està dient una cosa, no està parlant amb cap dels altres. Però aquest petit monòleg o llarg monòleg l'escapçaríem amb 15 parts. Val? Per tant, em queden tres línies a cada part. I entremig d'una part i l'altra meva s'intercalen les dels altres tres personatges. És a dir, som tres personatges o quatre, cadascú, amb un monòleg tallat amb 15 rèpliques que s'intercala amb els altres. Per tant, el peu dels altres no té res a veure amb el que tu estàs dient, però l'has d'estar escoltant. I és molt difícil enganxar-te al seu peu. Per tant, a vegades, ahir ho parlàvem amb la Magda, ja hem fet, no sé, perquè l'any passat en vam fer funcions, sí. Això, hem tornat a assajar. A vegades estem escoltant a l'altre, però tenim en el cap la propera rèplica que ens tocarà, com si fos un monòleg partit. Et juro que és el més difícil que he fet.
Clar, perquè a més has de mantenir l'emoció del teu personatge.
I no la mantinguis molt, perquè llavors se'ns en va la lletra.
Sí?
Se'ns en va la lletra. Ens ha passat dos cops ja.
Perquè l'emoció és molt forta?
No, perquè estàs pel que has d'estar, que és per la interpretació, i el text, aquella concentració que és una concentració com de soldat, no té res a veure amb art, és de soldat,
se'n va. És matemàtic, gairebé, no?
Se'n va. És molt, molt, molt difícil. El que passa que ara ja li estem enganxant el tranquillo i si ens perdem sabem reconduir. Sabem reconduir, tirar enrere i fer que no s'escapin coses.
Ara que ja l'has vista tota sencera, amb aquesta fragmentació, però ja l'has vist, què és el que t'agrada? Què és el que et pilla?
El que m'agrada més ho ha escrit el Carles Batlle, precisament.
Vaja.
I és el monòleg final.
Aquest d'aquí?
Sí. De vegades la ciutat és del Carles. Tot senceret. I per mi és de les coses més boniques que he dit mai. Perquè a més té molt a veure amb tots... Jo per fer-lo, és molt poètic. I aleshores jo pensava, es pot caure en el perill de fer una descripció poètica, bonica... Bueno, bonica, quan dius els cubells de les escombraries, la brutícia dels carrerons... Sí, és lleig el que estàs dient, però ho enfatitzes, és poètic. I vaig dir, he de trobar alguna cosa. I vaig trobar una frase. És un monòleg que parla de com les ciutats es transformen en llocs freds de ciment, en llocs completament buits, amb soroll, és a dir, amb llocs no aptes per la vida, podríem dir. Però vaig dir, llavors és una acusació. I va, i entremig m'hi posa una rèplica que per mi és meravellosa, diu, totes aquestes coses que he dit, la brutícia, el no sé què, no sé què, no sé què, em deixen la impressió que no és la ciutat la que és deficient i dolenta, sinó la meva vida i el meu esperit. I vaig pensar, clar, les ciutats no són res, no són res, som nosaltres que les fem. Les ciutats, els pobles, els països, és a dir, són objectes inanimats als quals nosaltres donem una voluntat de ser i de fer. I vaig dir, doncs això el que és una confessió de culpa, meva i de tothom. I per això la faig des d'un lloc que és com des d'un... Com si estessis davant d'un jurat i haguessis de confessar una cosa que no en tens ganes de confessar, però perquè, a més, l'acabes de descobrir. És com descobrir que tot això no és culpa de la ciutat. I està molt ben posat al final perquè sembla com que durant tota la funció culpem a la ciutat. I sí, l'obra és això. I el que ha fet aquest cuchino marrano...
Cuchino marrano.
És, bueno, jo no sé si ell ho ha fet. Jo, com a actriu, he hagut de buscar on agafar-me. No sé si ell és conscient...
A veure, li donarem el torn de rèplica.
És conscient de tot que a mi m'ha donat.
Moltes gràcies pels piropos.
No, però no sé si tu ets conscient de tot. Suposo que sí.
És...
O potser tu ho has fet en petit i jo ho he aprofitat per tot el monòleg.
No, el que té l'obra és... L'obra sencera, a veure, ara explicaré una mica el de la dramatúrgia. O sigui, l'obra original és més eixuta en aquest nivell, no? Com dient, fes tu... Hi ha un moment que acaba, que diu el personatge... Hi ha un personatge que diu una mateixa frase que havia dit al començament, que és el taxista, que diu... Se m'havia espatllat el cotxe...
Tornava cap al taller.
Que és una frase que al començament diu anava cap al taller i després diu... Tornava cap al taller i fa una broma i tanca el text, no? Però el que jo em vaig adonar quan treballava amb el text és dir, és que aquest text està molt escrit per la gent turca, diguem-ne, i aquí probablement és un text que necessita un marc, una contextualització, una presentació.
Tu,
i aleshores vaig dir, anem a fer el davant i el darrere. Vaig construir un pròleg poètic. A veure, sí, és meu, però hi ha intercalades frases del Pamuk. Hi ha un llibre del Pamuk que es diu Istanbul, i vaig agafar frases del Pamuk per construir una cosa, és a dir, el pròleg es converteix en una presentació de tots els personatges i és una cosa molt coral que van parlant de la ciutat. A partir de textos de la mateixa autora, que té un pròleg explicatiu davant de l'obra, algunes coses del Pamuk, algunes coses meves, a partir del meu coneixement de la ciutat i tot plegat, i combinat d'una manera poètica, en què al final hi ha... És com servir el codi en el públic, no? De dir, mira, aquí parla molta gent, és una cosa com de cor grec, allò com moltes veus parlant, i aquesta cadència poètica que ens parla de la ciutat com una cosa molt espiritual, ens parla del sentiment de la melangia o de l'amargura, del sentiment aquest que s'instal·la davant de la teva relació personal, tu com a persona, en relació a la ciutat, no? I aleshores el monòleg aquest final que diu la Mercè el que fa és recollir allò que s'havia llançat en el pròleg, hem vist tota l'obra, hem transitat per la vida de tots aquests personatges i ara fem la conclusió, no? Llavors, era com... No és tant esmenar-li la plana a l'autora, sinó
culpable.
Com fer això. I a més, l'autora coneix aquests textos i els ha llegit i els ha semblat bé. Vam fer una cosa amb en Joan, que va ser... Clar, aquesta obra jo la vaig conèixer el 2009 i estava escrita. O sigui, ja tenia uns anys... I l'hem acabat muntant el 2017, a l'estiu del 17, no? I aleshores, clar, han passat moltes coses a Turquia els últims anys.
De tot arreu, però a Turquia
també. Jo deia,
també.
Clar, és una obra que parla d'Istanbul, però la gent trobarà estrany, tenint al teatre una obra d'Istanbul i que sembla que com si no hagués passat res els últims anys. Llavors vaig agafar l'obra i vaig començar a reescriure llocs perquè l'obra també tingués sentit. I llavors vaig dir, bueno, me'n vaig a Istanbul i li ensenyo a l'autora. I és el que vam fer. Vam anar a... Ens vam plantar a Istanbul i vam estar treballant allò mano a mano amb la Yeshim. I primer ella va quedar estranyada, com que algú pretengués esmenar-li la plana, i llavors jo li deia, home, has d'entendre... I d'una primera reticència s'ho va agafar amb una gran... Diu, clar, sí, s'ho va agafar amb una gran passió i fins i tot lloc, coses que jo havia escrit i al punt, va agafar i li va donar... Va treballar encara més i ho va reescriure totalment. O sigui, l'obra està reescrita. Jo, quan dic que és una obra, em sembla que el text primer és del 2004, dic, no, és una obra escrita del 2004 al 2018. Per tant, és una obra que és actual perquè l'any passat encara l'estava reescrivint l'autora a partir de les nostres propostes de muntatge. Per tant, és una... És un poti-poti, és una obra de la Yeshim Ozoi i que nosaltres hi hem ficat cullerada.
I d'aquesta Istanbul, creus que l'espectador pot veure altres ciutats reflectides en aquesta Istanbul? Properes? Sí. Conegudes?
I a més hi ha una cosa, perdona, que molta gent que va a Istanbul, el que no hi veu és reflectit aquest Istanbul del que parlem. Per exemple, el dia de la prèvia van venir una colla meva d'amics i una, la Carme, diu, és que, diu, sí, m'ha agradat, diu, però clar, això no és el meu record d'Istanbul. Tampoc és que ja n'és fa 30 anys, igual hi va anar fa 12. Dic, ja, Carme, dic, però una cosa és el que veiem els turistes i l'altra és com viu la gent la ciutat. La ciutat, en realitat, és com si em diguessis ara els guiris que venen per Barcelona. No té res a veure la visió i els problemes que té la gent i de gentrificació i de falta de feina i de no sé què, amb la ciutat que veuen els que venen a fora, que està feta per ells. I tu te'n vas a Istanbul i els carrers aquests dels que ell es queixa, carrers amunt i avall, sots a les voreres, cases que han perdut el color per culpa de la brutícia i del rovell, tot això els turistes ho troben bonic i, oh, quina cosa, no sé què, i vas mirant i tot és bonic. Però la gent que hi viu no. Llavors, clar, l'obra no parla de l'Istanbul que nosaltres veiem, sinó del que pateix la gent que hi viu.
Clar, a més, la mirada aquesta del turista és una mirada, això, doncs... Passa igual que aquí, que et venen turistes...
I com a turista se't barregen els records personals, clar, perdona. Sí, o sigui, si has anat amb el nòvio o t'acabes de divorciar. Oh. Clar, és molt diferent. Aleshores, la ciutat canvia...
I què vas a veure, clar, i et trobes aquí gent que et ve i et diu, vaig a veure la Sagrada Família, i dius, hòstia, saps que no hi he entrat d'ençà de la que la van tapar o no he pujat mai a dalt? I es queden parats, no? I ells et diuen, clar, jo tinc ara vivint tot un any una noia turca a casa amb un programa d'intercanvi de joves i de tal, és una noia de que ara farà 18 anys, i diu, no he entrat mai a la Mesquita Blava. Viu a Istanbul i té 18 anys. Diu, no, jo no he entrat mai allà. Diu, no. Diu, clar, diu, no, em fan posar un vel. Jo passo. Com diu, no he entrat mai. Mai allà a Sofia, no?
Ara fan posar un vel? Quan jo hi vaig anar, bueno, no. Clar, no. Jo hi vaig anar fa
quan
40
anys. Quan fa treure les sabates?
Jo fa 40 anys que hi vaig anar. Era anar a Marrec. Vam anar amb un 127 des d'aquí, amb cotxe fins a Istanbul. Però jo crec que no. Homes un cantó,
no,
dones a l'altre...
No. Les sabates sí que te les has
sí,
de treure.
Sí, però Bel no. Bel. Però, és possible que ho facin, eh?
Però és curiós, la relació que ells tenen amb la ciutat no té res a veure amb la ciutat
clar,
que viuen...
Clar, és el que dèiem.
Que viuen
jo aquí a la Sagrada Família no hi he anat, i en canvi he anat a la Mesquita Blava. I al Top Cap i tot el que vulguis.
I després, en països com aquests... Tenim molta mitologia, és a dir, ens hem creat un imaginari, no sé si de les mil i una nits o de la cosa otomana i dels banys turcs, jo què sé. Arribem allà, jo recordo la primera vegada que vaig anar a Istanbul, que em van portar aquesta gent amunt i avall, i vaig arribar al vespre i em diu, va, anem a una festa i no sé què, i em van portar a un barri que feia l'efecte que havia baixat el Jamboree o el Carme allà a la plaça Real, que havia baixat amb un, com amb una cava d'aquestes de jazz o no sé què, amb un concert estripat, estripat, tothom ballant allò, i dic, estic a Berlín? He anat a Estambul o sóc a Berlín?
Clar.
La cosa va durar fins a la matinada allà, i pum, i al sortir, sortia el sol i sentia cantar el muetzin allà. El muetzin. I dic, hòstia, quin
clar, pa... El contrast...
I això és el que parla l'obra.
Però veus, sents la discoteca, un tuguri fins a les 5 del matí, i en canvi vas a un barri normal i vas a menjar algú en un bar amb la teva parella, t'aixeques per anar al lavabo i el del costat li diu a la teva parella, per què m'ha passat... acompanya-la. I jo te diu, però si el lavabo està allà, diu, que si no l'acompanyes tu, l'acompanyaré jo. I va dir, per què? Diu, perquè una dona sola se l'ha d'acompanyar al lavabo i se l'ha d'esperar a la porta. I em va haver d'acompanyar al lavabo, esperar-me a la porta i llavors tornar a la taula. I dius, i això al costat de tot, de coses modernes, undergrounds, és a dir, és una societat...
Sí, pots caminar per Estambul i et pots trobar noies amb estil gòtic, amb estil punky o coses així... Ara menys, que jo recordo fa 10 anys a Estambul, a la nit i tot, hi havia molt jovent, homes i dones, i ara, per exemple, l'últim aquest any, l'última vegada que vam anar, em vaig adonar, per exemple, sortint de nit, en els barris que hi ha més moviment i així, hi havia moltes menys noies, i en canvi molts més... O sigui, diu, això els últims anys...
Però tot el mitjà orient, això és tot el mitjà orient, i moltes que no diuen vel ara se'l posen, i sí.
Hi ha un altre fragment de l'obra que diu oblidar és bo.
Un bon antídot. Jo ho dic amb molta ironia, perquè jo me n'enfoto aquí... Bueno, jo no sé com ho veu l'autora... Sí, clar, perquè diu que hem viscut 3 cops d'estat i mirem d'oblidar-los tots. I diu, l'altre dia vaig llegir un reportatge d'una de les nostres famoses escriptores d'esquerres, i sortia parlant dels avantatges de l'oblit. I sortia cuinant a les fotos de la revista amb tota tranquil·litat, feia la migdiada, es passejava, reflexió, oblidar és bo, un bon antídot contra el perill. És a dir, senyora d'esquerres, t'interessa oblidar, és un bon antídot, així pots viure tranquil·la, cuinar i fer la migdiada.
I ara estem oblidant moltes
però
coses.
Però diu algo molt maco, diu, però per fer-ho bé cal saber la dosi exacta d'oblit.
Perquè
si us excediu encara que només sigui una mica, llavors només podreu constatar que us heu oblidat de tot.
És un gran missatge avui en dia, no? Si,
és a dir, l'oblidar no és bo, senyors que esteu escoltant la ràdio. Oblidar no és bo.
Si ho extrapolem ara a casa nostra, comencen a haver molts...
Clar, molts oblidars és bo.
Molts oblidars, no?
Sí, però mira,
esperem. La gent que et va dient oblidar.
Sí, oblidar.
Ells en l'obra parlen molt de situacions que aquí la podríem comparar amb la transició democràtica, el famós debat aquest sobre allò,
memòria,
sobre el perdó, l'oblit, la memòria, etc. I allà ells parlen molt dels cops d'estat. Hi ha hagut, va haver 3 cops d'estat.
Perdó, si comptem l'últim disparat,
3 i mig.
Perquè aquesta és una de les correccions que vam fer amb l'autora. És a dir, jo li vaig dir... Què hem de fer ara amb el que hi ha hagut ara, no? Perquè ella, a l'obra original, posa 3 cops d'estat. I diu, home, no, això no ha estat un cop.
Però és un disbarat. Però
en canvi, comences a llegir ara i parles amb gent d'allà i ja comences a adonar-te que la gent parla de cop d'estat de l'Erdogan, no del Golan, no? És a dir, ell no es nega que hi hagués hagut algun moviment, alguna cosa, però de fet ell ha aprofitat això per provocar el seu propi cop, diguem-ne, no? Sí que hi ha hagut un cop d'estat, no? Passa l'obra, ella en aquell moment, fa un any,
no s'atrevia.
I aleshores vam deixar amb aquesta broma...
Botilla de disbarat.
Sí, allò de...
Diu, hem viscut 3 cops d'estat. Perdó, si contem aquest últim disbarat seran 3 i mig.
3 i mig, és mig cop d'estat.
Mig cop.
Escolteu, ara faré com una mena de descans. Vosaltres heu jugat mai a la bolera?
Sí.
A bolos?
Sí, fa anys,
Fa ara ja no, eh?
Sí. No, ara no jugo.
Doncs jo ara us convidaré a jugar a la bolera. Entrarem ara mateix a la bolera, amb el permís del Josep Maria Campillo, que és el nostre tècnic d'avui. Ja hi som. S'entra ràpid a la ràdio, els llocs. Doncs la nostra bolera és un joc particular per poder parlar de tota aquesta gent que està fent teatre de bolos.
De bolos.
De bolos. Molts bolos a la vida, oi, Mercè?
Molts, molts bolos.
És divertit o és cansat fer bolos?
No, a mi m'agrada, a mi m'agrada.
Sí? Amb aquesta ja anireu més.
M'agrada més fer gires, però ara ja no se'n fan.
No se'n fan.
Perquè ja no es va per Espanya. Espanya i nosaltres no...
Han oblidat.
Els veïns.
Ens han oblidat. Escolta, tinc tres obres de teatre. Crec que aquestes d'aquesta setmana són prou senzilles. Bueno, no, n'hi ha una que no. La primera, justament, és molt complicada. Serà una excusa per saber que hi ha una... Ara ja us ho diré, una coreògrafa que fa un bolo aquesta setmana. Somos un sueño imposible. És una coreògrafa que utilitza aquesta música. En sap dos. Bueno, doncs és una d'aquestes dos, sí o sí.
La Marta.
No és la Marta.
O la Sol.
És la Sol.
La Marta
la setmana passada sí que és molt bé, un strike, eh? És un strike. Doncs la Sol
la
Picó...
Sol, però després s'ha posat aquí molt la xerxa, serà la Marta.
La Sol aquesta setmana estarà dissabte a Pineda fent aquest One Hit Wonders, que no sé si l'heu vist?
No,
tampoc he tingut l'ocasió encara. Però sí que la Sol, quan l'he vista, a mi és una persona
és
que
una
també em té a la cadira allà així com
és
inquieta,
brutal,
no?
És brutal.
És brutal. Molt brutal.
Sí, sí, sí.
Doncs vinga, una altra pista, la 2. Aquesta serà més fàcil.
La vida s'acaba! I amb ella, les nostres esperances. Jo, Víctor Frankenstein.
La vau veure, el Frankenstein?
No, jo estava a l'altra sala fent sol solet del Guimarà.
Tenim una actriu d'Històries d'Istanbul que
feia la dona d'aquest, del Llàcer,
la Magda Puig.
Doncs mira, els Frankenstein estan el dijous a Tarragona, per qui no l'ha pogut veure encara aquí. Doncs la pista 3, això ja va ràpid i és molt coneguda també aquesta.
No estoy loco. Soy la locura enloquecida.
Hombre, la veu, és el Moby Dick.
Quantes obres amb en Pou, Mercè, n'has fet?
No, una, La Cabra.
La Cabra.
La Cabra, aquí ho va fer la Marta Angelat i a Madrid vaig anar jo i tota la gira per Espanya.
Doncs el Josep Maria Pou està a Manresa aquest dissabte i aquest diumenge que ve.
Molt bé.
Aquesta setmana doncs ha sigut una mica més fàcil. Ah. I què tenim de futurs projectes que es puguin explicar?
Doncs jo al setembre estreno el Goya, la Shirley Valentine, un monòleg.
Que xulo.
Sí, dirigida pel Miquel Gorris. Després me'n vaig un mes a l'Abadia, davant de la jubilació que ja vam fer.
Que ja vau fer.
Però ho fem en castellà, a l'Abadia, a Madrid. Ho fem a França i després tornem un mes al Lliure. I empalmo amb Grecs, dirigida pel Josep Maria Miró, que ho fem també al Lliure.
Molt bé.
És una obra del Berkov que ja vaig fer fa 30 anys i ara faig el paper de la gran. Sí, sí.
Potser quan feies la jove ni te'l plantejaves, aquest personatge de la gran?
Tampoc hi ha una... No és una diferència, no és una joveneta. És la Sílvia Bell i jo, per exemple. I poden haver-hi uns 15-20 anys de diferència entre aquests, perquè és com una versió... És del Berkov, és una versió actual de l'Èdip. Llavors, clar, una és la mare adoptiva i l'altra és la que el va parir, tal qual, i que s'acaba casant amb ell. I el repartiment està molt bé, el Pau Derqui, la Sílvia Bell, el Pep Cruz i jo.
Molt bé.
I després ja l'altre any, ja se verà.
Ja se verà. I tu, Carles?
Bueno, tinc un projecte que no em puc dir gran cosa, perquè... però en principi és una obra que ja està escrita i que ha d'anar, si tot rutlla, d'anar al Teatre Nacional, no la temporada que ve, sinó que serà per l'altra temporada, ja té director o directora, ja té intèrpret, i en principi tirarà endavant, creuem els dits, que tot acabi de funcionar. Tenim obra, però m'he d'esperar un any. Però no en dic res més, perquè...
En tens moltes al calaix, Carles, d'obres?
No, totes les que he anat fent, en tinc un parell de la vintena que dec tenir, un parell que no s'han fet. I en tinc, en tinc unes quantes que s'han estrenat pel món, diguem-ne, amb altres llengües, i aquí no, això sí. Això sí que, algunes sí que tinc. I després tinc un llibre de... Perquè que jo també faig aquestes...
També fas novel·les, tens aquell...
Sí, però no és una novel·la ara. No?
No és una novel·la?
No, és un llibre de teoria teatral. I llavors, això és un projecte d'aquest any i que l'acabaré a final d'any i es publicarà el 19... a Mèxic i aquí, és un llibre de reflexió i de teoria teatral. Mira, coses.
Divertit!
Sí. Ja,
però necessari. Però necessari, Carles.
Llegir, sí,
necessari.
Sí.
Doncs moltes gràcies a tots dos per ser aquí a l'Entre Caixes i que vagi molt bé.
Gràcies
molta
a
merda.
Tu per convidar-nos.
I moltes, que pugueu
gràcies.
Explicar d'ara en endavant moltes més històries.
Moltes gràcies.
Moltes
bona
gràcies.
Nit a tothom.
Vinga, bona nit. Adéu.
Hola, sóc l'Enric Cambrai i voldria desitjar a la Carme Canet i al Pep Vila que el seu Entre Caixes pengi el cartell de localitats exaurides cada dilluns a les 10 de la nit. Un petó!
Com respirar a molta alçada, això em sento jo, com si em banyés entre la pluja i núvols. D'amor, m'omples els ulls amb llum de ponent, els llavis bruts de vermell roent, els dits perduts sobre el teu cos. L'amor sempre em cura, és veritat, ho sento així, remei de natura, fent herbes del paradís.
Aquesta és la cançó de l'home ocell de Sang Traït, però que ha donat peu a fer una obra de teatre que està aquests dies al Teatre Gaudí de Barcelona, El vol de l'home ocell. Bé, i ara el Pep, que tot i que m'ha deixat soleta, m'ha deixat cosetes. Anem a veure a qui li ha anat a fer un To Be or Not To Be.
To Be or Not To Be, that's the question.
M'ha explicat, en Pep, que aquest To Be or Not To Be ha sigut una mena de postfunció molt curiosa, que ja vam parlar de Temps Salvatge, aquesta obra que dèiem ara, d'en Josep Maria Miró. Ell va anar a l'estrena, a la Sala Gran del TNC, i se'n va anar a parlar, a banda de amb tothom, amb la Marina Gatell, que és una de les actrius. I què va passar? Que es van posar a xerrar, i no van xerrar només de l'obra, sinó que van fer coses més íntimes sobre la Marina. I, per tant, hem deixat aquesta entrevista d'en Pep a la Marina Gatell en aquest To Be or Not To Be. A veure, Pep, què t'explica la Marina?
Hola, la Marina Gatell.
Què tal, Marina?
Bé, molt bé.
Una reflexió sobre la societat, sobre sí. Temps actuals, no?
Sí, 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 sobre la por, sobretot, sobre l'amenaça i la diferent manera de posicionar-se respecte a la por, la soledat, que al final també és el que tenim com a espècie, no?
Sí, davant la por, digue-li.
Davant la por de la pèrdua, de diferents... És un catàleg una mica de diferents pors que explosiona amb una cosa concreta, no? I fa veure com cada un de nosaltres ens relacionem amb ella i ens transforma això.
Per tant, també seria una mica una radiografia del comportament humà,
sí.
o prendre decisions, s'han sí. de prendre decisions davant de determinades coses i cadascú pren la seva, no?
Sí, sí, és una amenaça com externa, és a dir, una amenaça que ve de l'exterior, posa de manifest amenaces internes, però que és curiós perquè a l'aparèixer aquests fenòmens del món exterior ens recorda el que, de fet, com això, com a criatures, naixem en un món on el que ens estem preguntant és hola, estic sola aquí, no? Per això anem amb coets, esperim a veure què hi ha a l'espai. És a dir, que això és... que tots busquem una manera de fer veure que tenim certes certeses, que tenim certes maneres de funcionar, on la por no existeix, però de cop es posa de manifest que tant de bons sapiguessin relacionar des d'aquí, des de la humilitat que és acceptar que no sabem què hi ha més enllà, no? I llavors aquesta amenaça externa, en el fons, desencadena coses dolentes, però també moltes complicitats, saps?
Per tant, en alguns moments és abandonem la zona de confort...
Abandonem la zona de confort, per anar-nos en una que si sapiguéssim assumir-la i enfrontar-nos per fi a coses que hem estat soterrant, pretenent que aquí no passa res i que n'hi ha uns que manen i que ens fan protegir i saps el que et vull dir? Estratègies, o sigui, la gestió de la por que sigui nostra i no en mans externes. Llavors...
Sí, tot el que m'estàs dient. I ara ho estic extrapolant.
Sí, exacte, jo també.
Per tant, no són els altres, potser, els polítics, els que han de canviar la situació, sinó que és l'humà, les gestions de les...
Tant de bo, no? La gestió de la pompa, en comptes de posar-la fora amb gent que s'arma i que estableix certes normatives per calmar una cosa que en realitat penso que si siguéssim humils i això, tot no sabem què fotem aquí. Jo vaig tenir la desgràcia o no sé, d'estar el dia 17 d'agost al mig dels atemptats de les Rambles i em va passar això, o sigui, estàvem a dintre d'una botiga de mòbils allà al carrer Tallers, i érem 40 persones de diferents ètnies, de diferents religions, i de cop hi havia aquesta sensació de aquí tots som iguals, aquí estem enfrent... Saps? Era una cosa molt estranya, però a la vegada era això, era estem espantats, però és que com a humanitat ho estem, no? I hi ha coses... Bueno, no ho sé, va ser una experiència com transformadora en aquest sentit.
I davant d'aquesta por?
Sí.
Reaccionem? Què fem?
Clar.
És a dir, situat amb el cas...
Clar, aquí, en aquest cas, sí, hi ha gent que es blinda,
sí.
Hi ha gent que intenta imposar la protecció, però llavors es converteixen en l'enemic. No?
Sí, sí.
O sigui, si ens armem i ens blindem contra la por, la perpetuem d'alguna manera, no? I al final, bueno, ja veureu, sí, és que jo penso que va molt unit i molt útil en el moment en què estem... Això, subjectes a unes amenaces que ens creiem tangibles, però no ho són, i està bé. Vull dir, és que és bonic, és que al final el que ens iguala és aquesta ignorància, no?, que compartim.
T'ha remogut molt fer aquesta obra?
Una mica, sí.
Segons el que m'explicaves fa un moment, de la teva pròpia
experiència. Sí, realment vaig rebre aquest text just després de fer aquesta experiència.
Igual res venia. Vull dir...
Sí, a la vida tot el que et va passant suposo que són detonants, perquè... Sí, és curiós, perquè... Això no... Quan vius una experiència així, no... No sé, hi havia moltes coses, per exemple, quan el no tinc por, jo pensava, entenc, però no ho comparteixo. És a dir, jo sí que tinc por, però ja no li tinc por a aquesta por. Perquè penso que si acceptem aquesta por ens podríem relacionar de manera molt diferent, sense blindar-nos contra ella i acceptant que tots són diferents.
És com acceptar les coses dolentes que sabem que volen un moment o altre
passen. I aquí passen una sèrie de coses. Exacte, si les acceptes i assumeixes que és que tots i cada un de nosaltres hem passat per... Bueno, estem passant aquests... Estem aquí i som fills d'un misteri i no sabem, no? I no ho sé, sí, va ser... És curiós, no? A vegades que la vida... Et posa diverses coses seguides.
Sí,
però ja et dic, el més que el no tinc por és... Ja no tinc por la por, perquè és el que et dic. Allà teníem tots por, però estàvem com superunits. I que no dic que fos una experiència positiva en absolut, no el voldria repetir per res del món, no? Però sí que em sento més valenta una mica. Bueno, però no valenta, valenta en lo fràgil. O sigui, no ho sé, m'estic fent una enrotllada.
No. Està bé, perquè això és una cosa que porta l'obra, vull dir. Doncs sense voler, hem fotut aquí una reflexió
postfunció. Jo també t'he vist aquí i dic, bueno, ara diràs, oh, que bé, estic molt contenta d'estar al Teatre Nacional.
No, està molt bé.
Però aquí pujant-se aquest piano han sorgit coses diferents.
Jo crec que és el piano,
Sí.
L'hem d'acceptar, com a element. Marina, gràcies,
A tu.
Entre caixes, són nervis perquè tot surti com ha de sortir. Canvis ràpids, seguir el guió en tot moment per si de cas. I disfrutar molt del que fan els companys que hi ha a escena. Entre caixes.
And the winner is...
Doncs tenim guanyadors, efectivament, i a més aquesta setmana teníem 3 sortejos. Tenim la guanyadora... Una que és la Conxita Molins, que ha guanyat per anar a veure l'obra Ara que ho tenim tot a la sala Montaner. Què ens ha dit la Conxita? Diu, el teatre és el meu aliment espiritual. I aniríem amb en Josep. Doncs escolta, Josep, estàs de sort perquè la Conxita ha participat per tu. Després també teníem 2 entrades per anar a veure Enverinades, el Versus Glòria. I no només li han tocat al Ricard Fraguela, que li han tocat, I el que sí que ha fet el Ricard és participar també en les entrades del Christian i li han tocat totes dues. O sigui, Ricard, has estat de sort, has participat en dos de les nostres propostes i has guanyat les dues. Ricard Fraguel, has guanyat dues entrades per anar a veure Enverinades, el Versus, i dues entrades per anar a veure Christian, una obra que trenca murs, al Centre Cívic Urgell. Doncs aquestes són els premis d'aquesta setmana. Per la setmana que ve, el premi el direm de manera sorpresa demà al Facebook. I ara encara ens queda temps per anar a fer una visita d'obres.
Entre caixes, entre actors, entre autors, entre creadors. Un programa d'arts escèniques.
Doncs fa un temps vam anar a visitar el Tantarantana, ara ja fa, i ens van explicar històries de la sala, de l'edifici. És el que en diem, ara aquí a l'Entre Caixes, una visita d'obres. Precisament aquests dies han estat molt embolicats en un merder. Facebook els hi va tancar la pàgina perquè el cartell de l'obra que acaben d'estrenar, Masticar Hielo, hi veiem un cul. I sembla ser, doncs, que a Facebook no podem posar culs, però clar, no podem posar culs d'un mateix. El que això era un cul de ficció, perquè era un cartell de publicitat. Pocs dies després, i amb la pressió de tot el sector, Facebook els va demanar disculpes i els hi ha tornat a obrir la pàgina. No hem pogut anar a veure l'obra de la companyia El Eje, però us deixem amb l'Anna Juncadella i el Ferran Murillo, que ja us dic, fa temps, ens van explicar què havia estat abans aquesta sala del Raval.
Sí, el meu nom és Ferran Murillo i sóc el codirector d'aquest espai.
Molt bé. I tu, Anna?
Jo sóc l'Anna Juncadella i formo part, porto la producció d'una companyia en residència aquí al Tantarantana.
El Tantarantana té ja una llarga història aquí a Barcelona com a teatre i com a teatre alternatiu. Com va néixer?
Doncs el Tantarantana va néixer l'any 1992 al carrer Tantarantana. I va néixer per la inquietud dels seus dos socis actualment, que és Julio Álvarez i Víctor Suáñez, que portaven tenir una companyia de teatre infantil, i van trobar la necessitat de dir anem a buscar un lloc estable on poder fer les nostres produccions i poder fer una programació infantil que en aquells moments no hi havia a Barcelona. D'aquesta primera etapa de 1992 es van adonar que de sobte van començar a rebre molta programació també d'adults, con lo qual el teatre de Tantarantana antic era un espai molt petit, de 45 localitats només, i llavors molt ràpidament es va quedar petit i van decidir anar a on es troba actualment el Tantarantana, que és el carrer de les Flors, número 22, i llavors aquí és quan va començar a ampliar a tot el tema de la programació.
Una tonteria que a mi sempre m'ha creat l'atenció, el Tantarantana sempre ha estat en noms de carrers molt bonics, no?
Doncs jo ara et volia explicar una mica de com que es va mudar aquí al carrer de les Flors, que també és un nom molt bonic, però no va adoptar aquest nom, es va quedar amb el carrer Tantarantana. I jo normalment cada matí tenim molts infantils, venen moltes escoles, jo els explico una història que crec que també per adults pot funcionar moltíssim, que el Tantarantana és el nom d'un teatre amb meses de tot Barcelona, llavors les conten, això fa molta gràcia als nens, però alhora aquest nom parteix, hi ha unes històries darrere, hi ha diverses versions, una mica rondalles, de per què aquest nom. I aquest nom és, o bé, perquè abans en aquest carrer hi havia un timbaler, que és el que anunciava doncs les novetats a Barcelona, i llavors sempre li deien és el carrer del Tantarantant, perquè no parava de tocar el tambor. Això és una història, també diuen que és pel repicar les campanes. Bé, hi ha moltes històries, són boniques totes, i llavors als nens els encanta, i als nens i als adults, vull dir que també és xulo trobar els perquès dels noms, i penso que Tantarantant, al cap i a la fi, per mi, a màrqueting, és un nom llarguet, però en realitat li tenim tant carinyo i tant amor de dir, ai, és bonic, és as, tot as, té sentit per nosaltres. És un teatre que, bueno, les coses de ser un teatre més petit, doncs això, acollidor, especial, això abans antigament era una fàbrica de paraigües, vull dir que té una versatilitat aquest edifici que, i no sé qui més, vull dir, el Ferran segurament té més històric, però no sé, a mi m'aporta a casa.
Just això us volia preguntar, si sabíeu què era abans aquest edifici, quins fantasmes s'hi han quedat.
diuen que hi ha un fantasma aquí, com en molts teatres. Quan es va trobar aquest espai, estava totalment derruït, o sigui, estava molt malament. Seguint la història, sí, hi havia estat una fàbrica de paraigües, hi havia estat un mobler, també, o sigui, que té moltes històries. Tota la història, tots aquests anys que he portat Tantarantana en aquest nou espai ja, ha estat sempre un espai cultural. Hi ha hagut una productora de cinema, hi ha hagut al Primavera Sound, bueno, o sigui, sempre hi ha hagut, no em diguis per què, sempre hi ha hagut les persones que han estat aquí treballant en tots els pisos, ha estat gent relacionada amb la cultura.
Molt bé. Alguna coseta més que em vulgueu explicar de la casa, que jo no sàpiga?
No, ell m'ha explicat el fantasma, m'ha explicat... No, és broma.
El fantasma és el paraigüero o què?
Bueno, diuen que hi ha en un punt concret del teatre, de l'escenari, concretament en el costat dret, que s'han notat presències d'un fantasma dona. Vale, sí que hi ha un punt important, és que Tantarantana aquest any també fa 25 anys, el qual és una data... Com per celebrar, també.
Aguantar tot això 25 anys i ara també, dissortadament, com està el món de la cultura, no és fàcil. Jo també em trec el barret d'una gestió privada doncs, que aguanti. No sé, per 25 anys més, no? No sé si es diu això, però...
I molt més.
Molt bé.
Entre caixes és on mires quan t'has quedat en blanc a l'escenari i t'has ficat en un jardinet. Entre caixes, un programa d'arts escèniques.
Com us explicàvem al començament, vam anar a l'espai Brossa, a la Seca, a veure l'espectacle Requiem for Evita. Primer vam parlar amb el públic. En acabat de l'obra, vam parlar amb el públic. Vam trobar algun personatge dins del públic, que ara mateix reconeixereu perquè el presentarem pel nom. I després vam seure amb tots els responsables, menys l'Anna Moliner, que aquell dia no actuava, d'aquest espectacle. Tant és així que també teníem l'autor, en Jordi Prat i Coll. L'Ivan Lavanda, l'Andreu Gallén, el pianista, però també actor, i en Jordi Vidal, un cantant actor fantàstic. Vinga, que sombres, del porro sombres. Escolta'm, què és el que més t'ha agradat? La part més gamberra, la part més reivindicada?
La part més, sí, més gamberra i la part més... així, fora de lo normal, no? Mm-hmm. Sí, i tant.
Els sabies des abans? Sabies què venies a veure?
Sabia més o menys el que venia a veure. Havia llegit moltes crítiques, però sabia que era com un acte religiós, però tot i així m'ha xocat. Sí, m'ha agradat moltíssim. Jo he de saber
qui sou. Ostres, m'ha encantat. M'ha encantat. La veritat és que ho fan meravellosament. Tenia molt bones referències i havia sentit que era una passada. El que fa el Jordi Vidal amb la veu és impressionant, com va d'un lloc a l'altre. No? M'ha agradat moltíssim. No? I també hi ha un esperit crític al darrere, no? Però és que a més ens endurem la cançó a casa. No? Som perones tots ja. Ja som perones. Vinga, que som tres.
Oi, una gratíssima sorpresa, molt divertida, gamberra, molt graciosa, estan estupendos tots, el mix de cançons l'he trobat fantàstic i la veritat és que he trobat que tenia molta conya i m'ho he passat molt bé. La veritat ha sigut una gratíssima sorpresa perquè és que... I a més ja demostra una cosa que m'ho comentaven abans amb una amiga i és que d'extrema senzillesa normal, o sigui, aquí tens el xandals i tot això i saben treure ja... On hi ha talent no fa falta grans mitjans. O sigui, fan estupendo, vaja.
I ja que tenim el Jaume Figueres aquí. Jaume, què t'ha semblat?
M'ha semblat un muntatge molt divertit, molt icònic. Jo sóc tan gran que quan l'Aiva Perón va venir a Espanya, jo hi era.
La vas rebre, tu.
No, però me'n recordo que érem crius, i hi havia un acudit. Quan el Franco i la...
La Collares.
Estaven tots al Palacio de Oriente. I el xiste era... La Perón y el Evita dient ¿qué queréis de nosotros? Que seáis eternos. I el Franco deia, ¿qué queréis de nosotros? I el diu, quedarnos huerfanitos. M'ha agradat molt i tots estan molt bé, però l'Ivan sempre tinc una debilitat per l'Ivan Lavanda. Jo he de saber
qui sou. La causa y el hombre sean dignos de recibir esa entrega total.
Comença per això, la idea aquesta de que l'Ivan i l'Anna es reparteixin aquest paper, com ha nascut això?
Bueno, en realitat el personatge de Vita és per un home.
No, això t'ho... I van la banda Dixit.
El Jordi Prat.
No, ha sigut la circumstància. Quan ho vam estrenar el 2016 a Girona, ho feia l'Anna perquè és amb qui va néixer el projecte, i a mig camí el projecte va créixer o va mutar, i aleshores, com que l'Anna no podia ser i no volia algú que s'hi assemblés, i és un espectacle, com ja has vist, molt viu i ha de ser fent entre amics. Aleshores, el vaig trucar amb ell i ell estava encantat de fer de Vita, perquè mai li hauríem proposat. I en aquest sentit, ara, quan hem vingut a Barcelona, ens ha vingut de gust, doncs, fent el mateix espectacle, poder oferir doncs, les dues visions que ofereixen ells des de dintre la seva sensibilitat.
Suposo que se'n poden fer moltes lectures, no? Jo he vist crítica a fanatismes o... crítica, divertiment de musicals, història, no? Perquè entenc que alguna de les coses que heu explicat són certes o totes. Amb què us divertiu més o què us agrada més als actors?
Jo crec que és un... O sigui, que comences amb un i el següent... Tens ganes de fer el següent, ja, perquè estàs amb un i que t'ho estàs passant la mare de bé i quan ja estàs pensant, ah, i ara ve el següent. Doncs vinga, que ve molt de gust de fer-la, no?, també. Vull dir que no hi ha... Vull dir que jo particularment tinc el tango, que, per exemple, que m'agrada molt, que el disfruto molt, no? Però quan acabes el tango fas... Després què em ve? Ah, després ve... Què ve? Després la Santa Vita, no? I és tot una concatenació de plaers.
A veure, Ivan.
Sí, és un viatge, d'aquesta funció. No, és molt com diu el Jordi, no? Però realment és com que ni te n'adones, perquè està tan ben filat, no?, tot, no?, una cosa rere l'altra, i que vas fent com aquesta ruta, passant per tots aquests llocs, i suposo que això ho fa molt amè. De cop i volta passar un divertimento, a cantar una copla, i a posar-nos com serios, a una cosa amb més missatge, passar a una altra cosa... I crec que això és una de les coses bones que té l'espectacle, no? Arriba un moment també que ve la intervenció de l'Andreu Gallent, que és una sorpresa per tots els espectadors, i és la Perleta.
A veure, Perla.
No, jo, clar, jo què he de dir, perquè estic tota l'estona esperant aquest moment. No, faig broma. No, clar, jo com a músic, que no havia fet mai d'actor, ni de ballarí, ni de cantant, ni res d'això que faig tot aquí, doncs és molt divertit. M'agrada molt fer aquest espectacle, perquè és jugar d'una manera sense límit, saps? Com més bé t'ho passes i més vas al límit, doncs mira... Més bé et surt el personatge.
I aquest joc continu des de que arribem, que ja ho veiem, que esteu tramant alguna i que ja ens feu riure, com ho porteu això de fer d'animadors d'un públic?
Molt bé, bueno, és que en realitat tot està escrit. Vull dir, nosaltres hi posem, no sé, el nostre granet de sorra. Alguna coseta que se'ns acudeix en aquell moment... però està tot molt ben filat. En realitat tenim uns ítems que hem de seguir... I està tot escrit pel Jordi Prat i ens ho, bueno, ja permet aquest joc, no?, una mica. I vam de triar...
I després el que et dona el públic mateix, no?, perquè hi ha moltes reaccions molt diferents de la gent que et fa respondre una cosa a una altra, perquè et surten amb uns estirabots que no te'ls esperes i has de ser més ràpid que ells per contestar-los, no?
Ai, què li diria, ara que tenim el Jordi aquí, què li diríeu al Jordi del que feu vosaltres respecte al que ell ha escrit? Què li diríeu?
Doncs jo particularment, ara no és per fer la rosca, però a mi m'agrada molt. Vull dir, m'agrada molt, m'agraden les adaptacions de les lletres, també, que són del David Pintó. I tot el que ha escrit el Jordi em sembla... Vull dir, trobo que ho ha fet molt bé per fer-ho com molt interessant, no? Perquè, no sé, està molt bé i podríem fer una segona part, no?
A veure,
és un regal el que fas. Bueno, jo amb en Jordi he treballat molt i realment treballar amb ell és un regal. I llavors, això és un altre regalet, és una altra perleta que hi ha a la cartellera barcelonina. I per nosaltres és un luxe poder estar aquí, poder venir aquí, cantar aquestes cançons, fer cantar la gent... fer-los participar i poder dir aquests textos també, perquè són molt divertits.
Andreu, va.
Jo crec que ho han dit molt bé tots. Jo estic...
Cap director t'havia fet parlar abans.
No, és el primer director. Ara que m'hi trobo gust, m'agradaria ja que hi som tenir més text, no? Però... No, és que jo sóc molt feliç perquè, o sigui, i treballo en teatre, però clar, sempre ho faig com des d'una segona sessió, llavors estic descobrint unes coses que, clar, de sobte m'estic plantejant reptes de futur.
A veure si la Evita us està transformant i us està entrant...
Eva Harrington, l'està transformant.
Va, i ara és el moment, Jordi. Jordi, d'ells, què els hi diries ara que tens la teva obra i la tens en mans d'ells?
Jo sempre els dic que se la passin bé fent aquesta obra. És una obra per fer-la disfrutar i per fer-li fruir. i té una estructura que ens ha anat bé perquè el fet de deificar una mica la Evita ja des d'origen i amalgamar-ho amb l'estructura d'una missa que fa que converteixes la missa en una mena de cabaret, no? Sense ser respectuosos, però sí que realment ens estem apropiant del millor espectacle de tots els temps, clar, perquè encara els hi funciona. Per això, ja, vull dir, això. I jo crec que ells ho han de fer des de la fe que fan, que professen, i aconsegueixen que tothom esdevingui perona molt més d'hora del que nosaltres ens pensàvem. I això és mèrit seu, absolutament, d'estar inspirats, no? De fet, és una funció, com que és molt viva, perquè és el que dèiem, hi ha molta participació, es necessita inspiració, no? I ja està. I els agraeixo molt que ho facin des d'aquest lloc tan lúdic, però alhora no renunciant al virtuosisme de les cançons, que demana en molts moments això, no? Tant un virtuosisme vocal com sobretot emocional. En molts moments dius, ara estàvem aquí de Holgorio i abans de 30 segons hem d'estar ja a un altre lloc de recolliment, i això fa que no podem perdre la concentració, tot i que hi hagi aquest divertimento que ja veus que comença molt abans de l'espectacle i continua molt després.
Bé, doncs moltes gràcies a tots quatre. Ens has fet foto.
A mi m'agradaria dir una cosa.
Digue-la.
Estàs gravant encara?
Sí.
Mira, és que... No, les sales alternatives i les sales petites costa molt de fer promoció i tal, perquè no hi ha mitjans. Aleshores sí que m'agradaria dir que queden 5 funcions i a la gent doncs, que vingui, i perquè en 3 setmanes que ho puguem fer i segurament no continuarà, doncs... Creiem que és un espectacle que mereix que el vegi com més gent millor.
D'acord, doncs aquesta crida estarà feta.
Santa, Santa Evita, madre de todos los niños, de los tiranizados, de los descamisados, de los trabajadores. Gran Santa Evita.
Doncs posem punt i final a un programa on hem enyorat molt en Pep Vila, però a canvi hem tingut el Josep Maria Campillo aquí fent de tècnic. També han vingut la Mercè Arànega, el Carles Batlle, hem escoltat a la Marina Gatell, a l'Anna Juncadella, el Ferran Murillo, i sobretot, tenim present que heu estat tots vosaltres que ens escolteu, perquè sense vosaltres tot plegat això no tindria cap mena de sentit. I us deixem amb una cançó, aquesta la vaig anar a veure la setmana passada, que ja no trobareu en cartell, que l'han fet a l'Almeria Teatre, però que segurament tornarà. Si torna, no us la perdeu. És Autónomos el musical.
Sí, nadie te ha explicado que ser freelance es un rollo. Ahora lo vas a flipar, cuadrar el IVA es un pollo. Vete familiarizando con palabras increíbles como el vate, el reta, el teta o los gastos deducibles. Ay, querido autónomo, hay algunas palabras que no vas a poder olvidar nunca. Por ejemplo, es hora de aprender lo que es el IRPF. Es la peste, es el demonio, es peor que tener jefe. Del impuesto de la renta sobre todas las personas no te libras ni rezando a Santa Rita Peleona.
Esto es así, España es así, los más pringados sin dudar de toda Europa.